11 i 12 minuts del matí i bé, continuem amb aquest de matí d'entrevistes, ja vos hem avançat i ara és el torn de parlar d'una conferència que se durà a terme demà dissabte 7 d'agost, una conferència online a càrrec de llicenciat en història i el professor Jaume Llompart Vives, el tenim aquí ja amb nosaltres. Molt bon dia, Jaume.
Molt bon dia.
Bé, hem de dir que vas començar com un cicle de conferències, no? Vas fer ja una, ara en faràs una altra, conferències que tenen relació entre Pollença i Argentina, i demà serà el torn de parlar d'aquest simulacre de moros i cristians, no?
Sí, bé, a només de febrer vàrem fer una conferència que ja venia planificada des del febrer del 2020, quan en Jareu Món era món, no?
Sí.
Que vàrem venir en Gastón des de l'Argentina, Anna Maria Teresa, que és la presidenta de la Casa Balear de Rosario, i va coincidir que vàrem parlar d'una mica la feina que jo feia i de més, i jo els vaig comentar que tenia una conferència preparada damunt de pollencins a l'Argentina. Clar, aquella gent, els ulls se'ls hi varen encendre, els hi varen brillar i me varen dir, la mos podries traduir i fer-la online? Vull dir, ja estava preparat fer-la online. Llavors, clar, en tot el tema de pandèmia se va retardar una mica i la fèrem a febrer de 2021. I una vegada feta aquesta, res, un mateix vespre, quan me varen cridar per WhatsApp, me varen dir, ara mos n'hauries de preparar un altre. Diu, i el tema que mos agradaria que tractassis és un simulacre de moros i cristians.
És a dir, ho tenien clar, te varen demanar ells.
Sí, sí, ells ho tenien clar i de fet m'ho varen demanar. Jo els hi vaig dir, mirau, jo a través de feines de carrera i el tema de simulacre més o manco el control, dic, hi faré una mitja de feina i en tenireu, vos ho diré. Ja el destacat que a només de juny jo ja la tenia feta, ja la tenia muntada i organitzada, i ells tenien intenció en primer lloc de fer-la dia 10 de juliol. Jo els hi vaig dir que ja problema, tanmateix aquí ara no hi havia aquesta vida de dir de fer una cosa o l'altra. Llavors ells per problemes tècnics no la varen poder fer. Me varen comentar per fer-la dins la setmana de les festes de la patrona. Jo els hi vaig dir que sí, però llavors també finalment per temes seus, burocràtic, d'organització i tal, me varen dir no. Dia 7 d'agost i no la movem.
I no
la
movem.
Endavant.
Clar que sí, xerraràs un poc, ara xerrarem d'aquesta conferència que duràs a terme dissabte, però anem a fer una miqueta de balanç de com va anar la primera conferència que vas fer, no, un poc aquesta relació d'Upollencins a l'Argentina. Sabem que hi havia molta relació, encara ara, argentins que se senten pollencins, no? Que viuen Pollença com si fos seva també, i clar, vull que mos contin un poc com va anar. Hi va molta gent, la gent va quedar contenta, la gent va fer preguntes, no sé, què tal?
Bueno, l'experiència és molt guapa, és més veure les cares des de la distància i veure que ells t'aporten aquella enyorança, aquelles ganes de ser-hi, però que ja tenen la vida allà, però que per una part tornarien, perquè els seus familiars varen ser d'aquí. Clar, això t'aporta, t'enriqueix molt. Vull dir, realment no aprecies tu el que fas fins que ho veus d'aquesta manera. Hi ha una frase d'Anna Maria Teresa que m'impacta molt, que em diu, jo la primera vegada que vaig venir, quan son pare ja era mort, diu, passejava per els carrers de Pollença i tancava els ulls i sentia la veu de mon pare. És a dir, ella, son pare, havia tingut la capacitat per explicar a la filla tot allò que ell percebia, la descripció de les cases,
de
la descripció de Pollença, d'aquella Pollença.
Aquest sentiment que nosaltres sempre dèiem, pollencins, és que estimar molt Pollença és un sentiment que només un pollencí entén. I en aquest cas, aquest pollencins que varen haver de partir a l'Argentina fa anys, varen saber, no, transmetre aquest sentiment en els seus fills, nets, que també se senten Pollença com a seva, com dèiem, no?
Sí, evidentment, ho han sabut transmetre tal vegada més que la gent que vivim aquí a lo millor ho saben transmetre, perquè clar, ho donen per fet i que ho veuen, però és un fet que la gent que va emigrar en la, el primer quart de segle XX ja per l'Argentina. Llavors sí que la relació ni va veure que ja no varen tornar, ni va veure que retornaren i ni va veure que han vengut de visita. Uh-huh. Aquest és el handicap que hi ha hagut i la situació que poden conèixer els familiars que ara queden allà.
Clar, aquesta primera conferència, idò, ja me va ser un poc per contar aquesta història, no, dels pollancins que havien partit allà, que el que mos deies que alguns varen quedar, altres varen tornar, no, per explicar un poc la situació, com va passar tot, i ara en aquest cas demà xerraràs d'aquest simulacre de moros i cristians. Xerràvem abans a micròfon tancat que allà hi ha argentins que celebren també aquest dia de la patrona, que fins i tot alguns dia 2 te varen escriure per donar-te un molt d'anys, o sigui, que ho tenen molt present allà, no?
Sí, és una data que la tenen molt present, que hi tenen molta enyorança, sobretot és un tema d'enyorança, uh-huh. És a dir, realment és aquest aspecte, les ganes de voler-se. Es batejat gent major, però sí que hem tingut l'oportunitat de venir qualque vegada, més que res perquè allà ara és hivern, poder venir aquí en el nostre estiu, poder gaudir una mica de simulacre, les imatges avui en dia els hi fa sentir-se una mica més a prop, i certament el dia de la patrona vaig rebre això, felicitacions de la gent des d'allà. Clar, felicitacions en dins un any molt especial, molt estrany per nosaltres.
Però el que dius també que és molt important que gràcies a aquestes noves tecnologies, no, la gent pot recordar, pot gaudir d'aquest dia 2 d'agost, un guany no està possible, l'any passat tampoc, però sí que a través de televisió, a través després d'un vídeo que això pot passar, podien viure també aquest simulacre des d'en fora. Això sí, també és important.
És un fet molt, molt important per ells, vull dir, i el fet de poder conèixer i mantenir aquesta mitjana d'arrel a dins el poble de Pollença, malgrat siguin generacions que no hi han viscut, que no hi han nascut, però sí que tenen aquest sentiment de tenir les arrels familiars, de que tenen qualque cosa, qualque fi de cosa, i tenen aquest vincle encara en Pollença i no el volen perdre.
Clar que sí, és guapo això també, eh?
Molt.
Jaume, com dèiem, col·laboraràs amb la Casa Balear de Rosario, també donaràs suport en aquesta conferència al govern, l'Ajuntament, aquesta municipalitat de Rosario d'allà. Te demanen fer aquesta conferència de moros i cristians. Com te l'has preparada? Com ho has fet?
Bueno, aquí sí que vull destacar la feina brutal de gestió que duen des d'allà, tant des de la Casa Balear de Rosario com de la municipalitat. També vull agrair a l'altra ocasió, m'imagino que aquesta ballada també, el govern balear que se va connectar amb Miquel Àngel Coll, uh-huh, que és de relacions institucionals, si no vaig errat, m'ho va donar la benvinguda, va estar present durant tota la conferència, que ja és molt,
sí.
I llavors sí, també hi havia representant de l'Ajuntament, entre els quals ho han cancel·lat per Ubala, que varen voler sentir la conferència. Certament tenen present que demà és dissabte, que hi ha festival de música pollença.
Sí, és vera.
Qualcú m'ha dit que intentarà connectar-se, per tant, qualsevol presència institucional de Pollença hi serà. M'imagino que el govern balear, per suposat, i d'Argentina hi seran, segur.
Això segur, sí. Més que ells són el que els interessa també, no?, conèixer un poc més tot això i les relacions que hi pugui haver entre Pollença i Argentina.
Sí.
Com ho vas fer, tido, per preparar-te, no? Perquè, clar, tu el que dius, bé, jo un poc el que he estudiat, som pollencí, ho visc, tinc també nocions de com puc aconseguir la informació, però com ho has fet? T'has estructurat d'una manera en concret aquesta conferència?
Evidentment no és un documental, és una conferència, per tant, jo que cerc en primer lloc explicar-los la història a aquesta gent, uh-huh, de què és el simulacre, per què sorgeix el simulacre. Idò, primer ens centrem en el dia de la desgràcia. Faig una mica de repàs, sempre acompanyat, no m'ho vull deixar, sempre acompanyat per un PowerPoint que, uh-huh, que he muntat, més que res perquè visualment els hi ajudi, sobretot perquè seria interessant introduir vídeos, però en la distància, tema d'aquestes plataformes i tal,
clar,
i tanta gent, dificulta una mica el fet de poder passar imatges,
uh-huh,
i per això ho he fet en mode PowerPoint i D'aquesta manera no hi ha imatges en moviment. Bé, primer faig una presentació, una benvinguda, llavors faré una anàlisi del dia de la desgràcia, una mica en l'ordre de documents històrics en els quals he pogut accedir, parell de xifres i de més que res perquè hi ha l'aspecte de la traducció.
Clar.
Que hi ha coses que nosaltres els parlam i els comentam, que saps que és difícil transmetre-ho.
Sí, que m'entenguin, no? Clar. Que s'entengui bé.
Clar. Llavors, una vegada repassat el dia de la desgràcia, mon anam a l'època de la Renaixença, que és quan sorgeix el simulacre, 1860 aproximadament. I aquí sí que els hi faig una mica com sorgeix el simulacre en si. Després, la segona part se'n va des dels inicis de la festa de la patrona fins a 1900. És a dir, fem un repàs des de la conquesta catalana, coses que la gent de Gital Vallada desconeixien.
Això és el que t'anava a dir, que això és interessant per a Argentina, perquè és vera que potser no tenen tanta informació com nosaltres, però també per a propis pollencins. Imagina que n'hi ha molts que aquestes informacions que donaràs, hi haurà coses que desconeixerem totalment, o per edat, o perquè, mira, no ho sabíem, o perquè ningú mai mos havia fet aquesta reflexió, o mos havíem aturat a pensar i a dir i per què va sorgir? I perquè, clar, nosaltres estem avasats que bueno, jo tinc 25 anys i jo sempre he vist un simulacre i ja està, hi ha un simulacre i ja està, però és interessant veure d'on ve, perquè l'història, no? Això també sí. Està obert a pollencins i d'aquesta conferència.
Evidentment, estaria molt content, com més pollencins hi hagi i llavors que participassin i donassin la seva opinió i els hi poguessin apropar a la gent de l'Argentina aquests detalls o vivències que puguin tenir. Seria super, super guai, no?
Sí, sí.
Clar, com has dit tu, sempre hem vist un simulacre, sí, jo també, però és que resulta que sorgeix la patrona abans d'un simulacre, abans de 1550.
Ostres!
O sigui, no com a tal, vull dir, amb unes èpoques d'alts i baixos, però sí que, per exemple, quan se torna a recuperar el dia de la patrona en si és a 1607, precisament l'any que mor en Joan Mas.
Ostres!
O sigui, aquí ja hi ha devoció per la Verge Maria, no com a patrona Mare de Déu dels Àngels pròpiament dita, però sí que des de l'arribada de la conquesta catalana. Llavors, a 1540, més o manco, hi ha una baixada important de la celebració festiva i, com dit, se torna a recuperar a 1607, coincidint amb la mort d'en Joan Mas, no? Llavors, a dins d'aquest context, me'n vaig cap a 1860, faig aquest repàs i me'n vaig a 1860, a bon parl, o en els anys 60, no?, a bon part de les diferents evolucions de la festa, el simulacre que succeeix i la convivència que tenia amb una altra activitat festiva com eren les corregudes de braus. Com he llegit en els articles, diuen una tradició pròpiament castellana que se vol introduir aquí.
Sí.
És a dir, és aquest aspecte que deim, guai, avui el simulacre sí, està per davant de tot, està...
Però és com impensable que en altres èpoques no fos el simulacre també una prioritat, perquè sempre ha estat el més important, el simulacre, i no és així, no?
I no és així, no, però de cap manera. Vull dir, és una cosa que dius, com evolucionarà ara en sortir d'aquesta situació? El simulacre tornarà a caure com a notens de la història o el podrem mantenir com el manteníem fins ara?
Vull dir,
són dubtes que te poden fer arribar. Llavors sí que també faig una petita cita en el sorgiment de l'Oberada 1882 i vaig evolucionant cap a 1900 amb diferents alts i baixos que hi ha dins la situació del simulacre i de les festes en si. Clar, aquí hem de tenir en compte que hi ha males anyades, hi ha problemes epidèmics com hi ha ara. Fas una visió molt àmplia.
General.
Sí.
També xerraràs un poc del sistema de votacions, abans de les votacions, perquè clar, això de triar quins són els càrrecs fa relativament poc que se fa.
Clar, evidentment, llavors, quan tanqui el bloc de 1900, me'n vaig a 1936, que va ser una etapa on amb molts alts i baixos amb aquests 36 anys, on hi ha anys que se celebra el simulacre, anys que no se celebra el simulacre, anys que s'anuncia, anys que no s'anuncia, i clar, són uns anys on la participació és molt baixa. Estan parlant de 50-60 persones en total.
Ostres, en tot el poble.
En tot el poble. O sigui, era ínfim.
Sí.
No hi havia... No hi
era
hi havia
quatre
una...
amics que
sí.
ho volien fer,
era,
a millor.
Era molt, molt poc important. Llavors, evidentment, entre... faig un bloc on parlo de la postguerra fins a 1975.
Uh-huh.
Aquí mos trobam en dues varietats importants o dues divergències importants, que és entre 1940 i 1960, on el paper de la religió era molt, molt important en les festes de la patrona. Uh-huh. Hi ha activitats que avui en dia, malauradament, s'han perdudes, com és el cas de les completes, un fet que a nosaltres pobles mos agrada veure per Sant Antoni i de més, i aquí s'han perdut el dissabte de la patrona. I llavors et sitja ja bé l'evolució que mos durà ja per dia d'avui, en els anys 60, amb les famoses verbenes, ho titja per entrar a les verbenes.
Uh-huh.
I el fet d'un parell d'agrupacions musicals que han participat activament a les festes de la patrona. Llavors, com és l'evolució i cap a la situació actual del simulacre? Hem de tenir en compte que 1988 és el primer cop que democràticament s'elegeixen els càrrecs del simulacre. Això és un esment a tenir en compte. I sí que se comenta que prèviament eren elegits a dit.
Sí.
I, clar, a partir d'aquí faig una mica la descripció del simulacre, de com és més o manco avui en dia, de com s'han elegit els càrrecs.
Uh-huh.
I la descripció una mica per horaris de com és el dia de la patrona que vivim avui.
Que a les 7 hi ha aquesta repicada de campanes, que surten Joan Mar, no? Un poc
sí.
Vas contant tot el que va passant en aquestes 3 horetes, més o menys, que dura aquest simulacre.
Sí, sí. I a part d'això, llavors sí que... Clar, nosaltres els coneixem, però vaig considerar interessant fer un blog per aquells que són els personatges i els integrants,
uh-huh.
que els faig una mica de visió històrica i de qui són.
Clar, Dragú, per conèixer més profundament els protagonistes.
Els protagonistes de la festa.
Uh-huh.
I a més, quins són els requisits per poder participar en un simulacre. No hem d'oblidar que hi ha una sèrie de requisits que... A 2019 varen canviar el fet de l'entrada de papers de les dones en un combat a Sant Jordi. Això és un punt d'inflexió, és un canvi a tenir en compte, és un fet històric.
Sí.
Que en un futur serà històric, vull dir, i s'hi ha de tenir esment, més que res per no perdre l'essència. Finalment, parla de lo que és l'evolució de la vestimenta, de com eren moros i cristians principis de segle i de més, i de com ha evolucionat la vestimenta, sobretot en el bàndol de moros. Els cristians és pràcticament igual.
Uh-huh. Ja, veiem ja una conferència ben completa que molt interessant per argentins, però també per pollencins, el que dèiem. En el final serà conèixer més d'una festa nostra que en teoria molts pensam que ho coneixem molt bé i que a lo millor a través d'aquesta conferència no podem donar en compte que no la coneixen tan bé com mos pensàvem, eh?
No, realment és el que és el simulacre té les seves pautes.
Uh-huh.
Però el que és la festa, la reflexió de la festa de la patrona té aquest aspecte, té aquesta evolució de que no sempre ha estat igual.
Clar.
I de que s'han introduït coses noves, hi ha hagut coses que s'han perdudes.
Uh-huh.
Coses que s'han recuperades, i aquests són els punts en els quals jo m'avui centrar per, uh-huh. per poder donar a conèixer.
Jo, home, si te pare, podem recordar un poc com ho pot fer la gent per apuntar-se, perquè hem de recordar que és una conferència online a través de la plataforma Zoom, i I és tan senzill com enviar un correu electrònic per apuntar-se, no?
Sí, exacte. Jo vos vaig enviar l'enllaç, perquè clar, amb això d'enllaços té còdits i és una mica complicat. Clar, la gent del poble me comenten, i això no s'haurà per la tele? No, això no va per tele, ara és una... Però si xerrau amb el vostre fill, a lo millor vos pot ajudar.
Exacte.
Clar, és aquesta complicació que té...
Que fins i tot es pot plantejar fer la conferència un dia aquí de forma presencial per a pollancins i per a mallorquins.
Sí, però la faria fora traduir.
No, és... més fàcil encara. Per tu crec que seria més fàcil, no?
Bueno, evidentment hi ha coses que no els he traduïdes. Vull dir, el crit d'en Joan Mar no se tradueix.
No.
Perquè un any per televisió espanyola se va intentar traduir i...
Ostres.
No, la traducció no és molt adequada.
No. Millor mallorquí, ampollen sí.
Exacte.
Molt bé, idò, recordem aquest correu electrònic casabalearderosario@yahoo.com.ar. Si no, també podeu telefonar aquí a la ràdio, nosaltres vos ho farem arribar aquesta informació i ja molt a més mos queda desitjar-te molta sort, que ja mos vendràs a contar com ha anat aquesta conferència i sobretot també sort amb el tema de la tecnologia, perquè sabem que fer una conferència online a tanta distància, que hi haurà molta gent, que no és una conferència per 10 persones, al final interessa molta gent, sempre hi ha aquest risc, no?, de que pugui quedar penjat o tal, però bé, ja tens l'experiència de la primera conferència, o sigui que segur que va beníssim.
Sí, espero que la tecnologia no falli, el meu xapet entre un pot de papers i quatre documents,
sí.
Ho traurem per endavant. El tema de, ja he dit, el llenguatge és complicat, perquè hi ha coses que són molt nostres i són difícils de traduir, però supos que molt ne sortirem.
Segur, ja veuràs que sí. I bé, a lo millor això serà un cicle de conferència, a lo millor te'n toca fer un altre.
Bueno, sempre estarem disposats a fer feina, sobretot quan és d'un tema que t'agrada i parlar del teu poble i donar-lo a conèixer a l'exterior sempre és positiu.
I de Jaume, només mos queda recordar això, que la gent de Pollancina també se pot apuntar i molta sort, ja mos contaràs què tal va aquesta conferència.
Molt bé, ja vos ho contaré. Moltes gràcies.
Gràcies, adeu.